regut musical, Bach, espirituals negres, la Etxea, o també Führer o Tomàs Lluís de Victòria. L'ordre s'ha seleccionat per algun motiu, mossèn Joaquim?
Bueno, dic que l'ordre de les corals ha sigut lliure. Senzillament dir que cadascun ofereixi el seu repertori de música religiosa que trobi oportú. I ells, les corals, ho han fet. No hi ha hagut cap mena de voluntat de dir pues, aquesta altra. L'altre, consensuat. El cant comú, evidentment que tenia que ser consensuat, perquè si no no podíem cantar plegats, i tenia aquesta línia que hem dit ja de l'inici, no? de denúncia i d'apropament a l'angoixa i al patiment de tanta gent. I només cal observar doncs, el programa, que és, aquest contingut és molt clar, no? Perquè el poble meus porta aquest missatge, i els altres també.
Moltes gràcies, mossèn Joaquim Masalles, director del Petit Cor de la Catedral de Lleida. Demà a les 9 del vespre, concert de Setmana Santa a la Seu Lleidatana. Gràcies també a Carmen Salvador des de Lleida. Comencem la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Ara mateix passen 2 minuts de les 9 del matí. Us torna a parlar a aquesta hora Mercè Raga i Sara Cruz. Tot seguit, en la segona hora del primer cafè, com cada divendres, ens visitarà l'Àlex Vintró amb les seves naus misterioses. No faltarà, com cada setmana, la secció El pitjor del pitjor, de la Laura Aznar, que aquesta setmana, recordem-ho, reflexiona sobre l'exposició al sol. També sortejarem les entrades a la Passió d'Esparreguera amb una sorpresa, o no, que tindrem tot seguit. No us ho perdreu, serà molt i molt especial. I acabarem, com sempre, amb les bones recomanacions de nutrició i dietètica de l'experta Maria Josep Rosselló, que, Sara, bon dia de nou.
Bon dia, Mercè.
Avui ens parlarà de la xocolata.
Ai, que bo, per favor.
Tu t'agrada la xocolata?
Massa, m'agrada.
Doncs el que fem tot seguit, però amb la Sara, no és menjar xocolata, sinó repassar els titulars més importants a aquesta hora.
Tresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, ha reconegut davant del jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, que el PP tenia doble comptabilitat, i assegura que el llavors secretari general Francisco Álvarez Cascos ho sabia, i no només això, sinó que va ser ell qui li va donar les claus. Bárcenas també ha explicat que Cascos va heretar aquesta caixa B del també extresorer dels populars Rosendo Naseiro, quan el van detenir l'any 1990 per presumpte finançament irregular del mateix partit. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home aquest dijous a la tarda a Barcelona com a presumpte autor de la mort d'una dona. Els fets en qüestió es remunten a dimarts a la nit, quan una dona va ingressar al servei d'urgències d'un centre hospitalari amb evidències d'haver estat agredida. Com a conseqüència d'aquestes ferides, la dona, com deien, va morir ahir a la tarda. El presumpte autor d'aquesta agressió era l'exparella de la víctima, a qui finalment, com us dèiem, han detingut. El cas es troba encara sota secret de sumari. Atenció, perquè des del començament del 2014 han mort a casa nostra 7 dones per violència de gènere. Encara a casa nostra, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un jove de 26 anys i veí de Barcelona aquesta matinada a la sortida de la discoteca Bikini del districte de les Corts de Barcelona. Els fets han començat a 6:15 del matí a l'interior d'aquesta discoteca, quan una baralla entre diferents joves ha acabat fora del local amb un d'ells, com dèiem, ferit greu després de rebre una ganivetada. Una ambulància del SEM l'ha atès i l'ha traslladat a l'hospital, on ha acabat morint, com us dèiem. De moment, no s'han identificat encara els autors o l'autor d'aquest crim. I en esports, el Sevilla i el València aconsegueixen remuntar i es classifiquen per les semifinals de la Lliga Europa. D'una banda, el Sevilla s'ha classificat per, després de golejar el Porto, el Sánchez Pizjuán, per 4-1. Els d'Unai Emery necessitaven remuntar l'1-0 advers de l'anada. I el València, de la seva banda, que va perdre a Suïssa per 3-0 davant del Basilea, ha aconseguit forçar la pròrroga després d'igualar el 3-0 a Mestalla. En la pròrroga han firmat el 5-0 definitiu.
Ràdio Estel. La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques, únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles al meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 9 de març fins al 4 de maig i els dissabtes 29 de març i 26 d'abril i divendres sant. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Ha arribat el dia.
Ha arribat el dia.
Ha arribat el dia.
El que sentim molt és que pensàvem que tindríem aquí el que fa del personatge principal.
L'actor que fa de Jesús,
David Puente. I ha sigut impossible.
Impossible, no ha arribat.
No ha pogut arribar-hi. O sigui, però bueno.
Per conèixer-la
intentarem. Exacte.
Haurem de veure la passió d'Esparreguera. Però amb qui sí que podem parlar avui és amb el Francesc Alert, del Departament de Comunicació i d'Atenció a l'Espectador de la Passió d'Esparreguera. Francesc, què tal? Molt bon dia, Francesc.
Molt bon dia. Com estem?
Molt bé, molt bé. Com et trobes, primer de tot, Francesc? Perquè...
Bé, bé. Sí, millorant.
Anar millorant, no?
Sí, millorant, tirant endavant.
Com està anant la Passió d'Esparreguera, Francesc? Perquè ara ja porteu algunes representacions a l'esquena, eh?
Sí. Doncs, molt bé, amb les mateixes expectatives que l'any passat, sí, la setmana passada doncs vam fer 1.100 espectadors, tota la platea estava plena,
sí.
I les perspectives de reserves són molt bones, però, bueno, falta ara, doncs, justament aquesta Setmana Santa, doncs esperar doncs que tenim de fer l'impuls definitiu per acabar-ho de tenir una temporada doncs molt bona.
Francesc, ens podria recordar el preu de l'entrada per persona? Perquè sé que teniu preus especials d'una família o bé un grupet de 5 a 6 persones de la Passió d'Esparreguera, oi?
Sí, nosaltres el que hem procurat des de fa ja alguns anys és fer-ho molt assumible, poder venir aquí a veure la Passió d'Esparreguera, i tot i que el preu de l'entrada és de 22 euros, tenim descomptes per grups de gent, és a dir, a partir de 3 persones, fins a 4 els hi costa 16. Fixeu-vos bé, hi ha una diferència important. Però si ja passem de 5 a 6, ja va a 14 euros. I si passem de 7 a 12, s'entén com a família i grup reduït, sí, amistats o gent coneguda, doncs aquesta franja de grupet ja val 12 euros. Val? Això ho fem per doncs, facilitar al màxim que la família i que la gent que vulgui venir a veure les representacions en un petit grupet, doncs tingui moltes més possibilitats de fer-ho.
Francesc, les representacions de la Passió d'Esparreguera les podrem veure fins al 4 de maig, oi?
Correcte, diumenge 4 de maig.
Uh-huh. I quins dies representeu la Passió? Perquè sé que són, per exemple, ara de cara a Setmana Santa, que és el dia que nosaltres ara procedirem al sorteig entre tots els nostres oients que han participat en el concurs del Primer Cafè per assistir a la Passió d'Esparreguera. Quins dies podem anar a veure la Passió?
Molt bé. Podeu anar el divendres sant, és el 18 d'abril. Després ja passem amb un format que fem només de tarda, que és el 26 d'abril, que és un horari especial, que va des de les 5 a 3 quarts de 10 del vespre, i després ja passem a l'1 de maig, que és en dijous, i a l'últim és amb el format normal, de dematí i tarda, i després a l'últim dia, com hem dit abans, el 4 de maig.
Doncs, Francesc Alert, moltíssimes gràcies. Et deixem descansar, del Departament de Comunicació, Francesc Alert, i d'Atenció de l'Espectador de la Passió d'Esparreguera. Ara nosaltres t'acomiadem, però nosaltres aquí comencem un sorteig molt, molt important, eh?
Molt bé.
Que vagi perfecte. Molt bé, Francesc.
Moltes gràcies a tots els, gràcies a vosaltres i a tots els oients que us han anat seguint, ens han anat seguint i que bueno, que tenen ganes de venir a veure la passió. Doncs, espero que tinguin molta sort.
Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, Francesc.
A vosaltres.
Sara, recordem la pàgina web de la Passió d'Esparreguera per tots aquells oients doncs, que vulguin saber més informació d'aquestes representacions que ens ha explicat el Francesc.
Doncs mira, és www.lapassio.net. També recordem la nostra web doncs, perquè també hi surt informació, eh? www.radioestel.cat.
Doncs vinga, procedim al sorteig d'aquestes dues setmanes. A veure, jo ara faré alguna cosa.
També Mercè, molt, molt estàs agust, molt, eh? molt motivada, eh?
Doncs sí. Perquè, bueno, és el somni
vinga, però ho farem vida, així, ho farem així, així.
A veure, com ho fem?
Hem de dir que portem una caixa de galetes, perquè no ens estan veient, una caixa de galetes i hi ha tots els noms a dintre, exacte, eh? Totes les persones que han trucat.
D'acord, doncs procedim. L'Èric me les tira per sobre, sí?
Com vale. Per sobre, Mercè? Sí. Ai, per favor, això és...
Això és per veure-ho.
Això és per veure-ho, eh? Estem veient l'Èric que està tirant a l'estudi 1 de Ràdio Estel en directe i la Mercè agafa un paper a l'aire. Hem de penjar una fotografia d'aquest moment, la penjarem al nostre Facebook, perquè no sigui dit.
Exacte.
I ara la Carme ja té el nom d'una de les persones, la Mercè i l'Eric, que estan tornant a recollir els papers de terra per tornar-los a tirar. Una altra, vinga.
Sara, això ho estàs fent molt bé, eh?
Sí. És com retransmetre un partit,
sí,
eh, això.
S'ha de veure, per això. De...
Sí, sí, no, és que no té... Vinga, de moment, què tenim? Dos, Mercè, tenim dos noms.
Jo estic complint un somni, eh?
Sí. Només per això ja val la pena. Exacte. Eh? Bé, i també complirem el somni de tots els oients que ens han anat trucant aquests dies... Que, no sé si s'està sentint el soroll dels papers que es van llençar.
És que després de tirar-los la primera vegada els hem tornat a recollir i els hem tornat a posar perquè la Mercè tingui aquestes grans il·lusions de tota la seva vida que diu que era fer-ho així.
Moltíssimes gràcies, ens agraïa la Passió d'Esparreguera perquè...
Que t'han fet aquests somnis.
Suat i tot, mare meva. Moltes gràcies, Eric.
Bé, i cinc persones que s'emportaran aquest...
Vinga.
Sí, aquestes entrades dobles.
Cinc i després en traurem dues per si alguns d'ells fallen perquè puguem tindre el reserva, diguem.
Perfecte.
Perquè puguin gaudir de la passió.
Doncs vinga, qui són els guanyadors? Comencem a l'Eric, ens diu el primer guanyador d'aquestes entrades dobles de la Passió d'Esparreguera.
Albert Martí Planes, de Barcelona.
Vinga, doncs per ell van aquestes entrades dobles i aquest dinar, Carme, pel divendres sant.
Ja no és solament l'entrada, és el dinar, eh?
Maria Rogelia Espinosa, de Barcelona.
Molt bé, moltes felicitats.
Molt bé, que xulo. Deuen estar contents, esperem que ens estiguin escoltant.
I tant, i tant.
Maria Rosa Montferrer, de Barcelona, també.
Carai, ens ha trucat tothom de Barcelona, eh?
Natàlia Evangelista Redondo, de Gavà.
Molt bé, vinga, cap a la passió.
Sí? Molt bé.
I per últim, David Mateo Casado, de l'Hospitalet.
Doncs moltíssimes felicitats
bueno,
a tots
aquestes
ells.
Bueno, aquestes són... Ara en tenim que treure... Dues més. O sigui,
per si de cas, eh? Tenim la reserva per si aquestes persones no els hi anés bé, eh?
Sí.
Les deixem apartades.
Les deixem sí. I ja les sí. Ja trucarem, si de cas. Val. Doncs els guanyadors ens posarem en contacte tot seguit amb vosaltres.
Sí,
i, ja...
i els hi explicarem quina manera per poder anar-hi i fer-ho. O sigui, anar a l'entrada i la manera del bal del dinar.
Doncs, nois, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Hem estat molt a gust aquestes dues setmanes.
I tant que sí, i tant que sí. I hem disfrutat molt. I a més, hem gaudit ara dels premis. Clar que
doncs, Carme, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ens retrobem dilluns, amb la Carme Felicita. Que
exacte.
Vagi molt bé.
Fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Naturlàndia, viu intensament. Activitats per tots, diversió, natura i aventura. El tobotronc, motos de neu, pistes per esquí de fons, els tobogans tubi i l'air trek. Estrenem noves instal·lacions d'alberg a la Cota 1600. Ofertes especials per aquesta Setmana Santa. Ni t'imagines el món que s'obre davant teu a Naturlàndia. Immens, el parc d'aventures d'Andorra. Naturlàndia, alta diversió. Naturlàndia.ad.
Ara a Hipercor tens un 3x2 en més de 1.500 articles.
Per exemple, t'emportes 3 envasos d'un litre d'oli d'oliva verge Carbonell Selecció Almazara i el tercer te l'estalvies.
En comprar-ne 3, el litre et surt a 2,43 euros.
Hipercor, acostuma't als nostres bons preus.
Les teves compres també a Hipercor.es.
Si de vegades penses, aquella fe que vaig aparcar potser ara m'ajudaria a viure, vine a conèixer les trobades Vine i Veuràs. 60 minuts en un clima tranquil per recuperar la novetat i la frescor de l'Evangeli, tal i com ens hi anima el Papa Francesc. Trobades Vine i Veuràs, obertes a tothom, sense inscripció prèvia.
Vaig anar a una trobada convidat per un amic. Em va encantar l'ambient de respecte i de llibertat. Ningú pretén convèncer-te de res. Agafes el que vols del que t'ofereixen. I tornaré.
Propera trobada el dilluns 14 d'abril a les 9 del vespre a la parròquia Mare de Déu dels Desemparats, plaça Espanyola, a l'Hospitalet de Llobregat. Trobades Vine i Veuràs, obertes a tothom. L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura, un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura, els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Naus misterioses, amb Àlex Vintró.
A aquesta hora arriben les naus misterioses de l'Àlex Vintró. Què tal, Àlex? Molt bon dia.
Bon dia.
A veure, aquesta setmana ens tens preparades poques estrenes destacades, oi?
Exacte, sí.
Què ha passat aquesta setmana?
No sé, perquè la meitat de les pel·lícules, a més, són del 2011, les que estrenen aquesta setmana. És tot molt estrany.
Que han fet un calaix de sastre, de dir, bé, aquesta setmana, abans de Setmana Santa...
Em sembla que s'han trobat una mica el que se'n diuen calçotets i no tenien masses coses que estrenar i han dit, bueno, doncs posem coses que teníem pendents perquè no tenim res, no tenim cap Noé ni cap Capitán América, i posarem aquestes. No són molt destacables. Que, bueno, també volia parlar de la polèmica que ha despertat el Noé.
Què ha passat?
No sé si has tingut ocasió de veure-la.
No l'he vist.
No, bueno, per al propi... El que comentàvem la setmana passada, per al propi tipus de pel·lícula que és, molta gent que hi va anar pensant que era una cosa es va portar un xasco.
No, jo no l'he vista,
però conec gent que sí que l'ha vista. I ja ho vam dir, que el Darren Aronofsky, que era un director que és una molt personal i que no seria un Noé molt bíblic ni molt a l'uso. I, efectivament, no ho és. I hi ha gent que sortia com molt xascada.
Ens diuen una mica Cròniques de Nàrnia.
Cròniques de Nàrnia. Podria ser.
No, podria ser?
Seria tremendo, eh? Perquè Cròniques de Nàrnia ja és bastant dolenta ella mateixa. Imagina't el Noé, si fos, si s'hi assembla.
Mira.
Home, jo crec que serà més sèria que les Cròniques de Nàrnia, que ja parlaven els minotauros i passaven coses aquestes, i els faunos. Però, en fi, veurem.
Bé.
El que sí que he vist és el Capitán América.
Ah, sí?
Que em va agradar molt. No sé, aquesta no l'has vista tampoc.
No, mira, l'havia d'anar a veure ahir dijous a la tarda.
Sí.
I al final no vaig poder anar-hi, però...
Se'n vagi de feina, no?
Sí.
A la ràdio.
Sí. Vam estar atabalades amb la Sara i al final no hi vam anar.
Vale,
però
vale. Pues està molt bé.
Que tenim aquí un cinema aquí al costat...
Exacte, és veritat.
Està bé.
Banya, no,
sí.
Doncs està molt bé.
Home, és una pel·li per anar a veure al cinema. No?
És una pel·lícula per anar a veure al cinema. Bueno, la majoria de pel·lícules són per anar a veure al cinema. Perquè per veure-les a la televisió... Bueno, en fi, la Capitana Amèrica...
Hi ha algunes que especialment...
Sí. No? La Capitana Amèrica, molts efectes especials, val la pena veure'ls en pantalla gran.
Uh-huh.
Però la pel·lícula, més que destaca més aviat per la trama, que està molt ben feta, no és una pel·lícula d'acció. Jo no... Sí, surten moltes escenes d'acció i sí, és un còmic, però està fet d'una manera que la trama enganxa més que l'altre. O sigui, el propi desenvolupament del personatge del Capitán Amèrica, de lo que perdut que està com en el segle XXI i tot això, i de com parlen del tema de la Security Act i la NSA i tot això adaptat a la història de Hydra i dels dolents del Capitán América, trobo que té molta gràcia i que val molt la pena. Que també es podria dir Capitán América i la Viuda Roja, perquè surt l'Scarlett Johansson gairebé més que el Capitán América.
Ah,
però
sí?
Bueno.
Escolta, ens estàs posant deures, no? Ja veig, per Setmana Santa. Per tant, hem d'anar a veure Noé
sí.
I hem d'anar a veure Capitán América.
El Capitán América, sí.
Ens apuntem.
Perdoneu. I bueno, també volia comentar que ha tornat Joc de Trons.
L'han estrenat aquesta setmana.
Sí, que no és estrictament el que seria una pel·lícula,
sí.
Encara que en moltes coses ho és, i millor, sí, encara, i que per als fans és tot un aconteixement perquè bueno, si ets fan de Joc de Trons, gairebé només ets fan de Joc de Trons.
I què tal?
A mi m'encanta. El primer episodi, brutal. Mm? És una sèrie que no té pujades i baixades. Com que es basa en material extensíssim, i els nois que ho fan són molt intel·ligents, han triat les parts més bones i les han adaptat a la pantalla d'una manera tremenda. Ho fan... Està molt bé.
Quina temporada és ja? Per quina van?
La quarta. És la quarta.
Però tu t'has llegit els llibres?
Alguns, sí. La quarta correspon a la segona meitat del tercer llibre.
Vale.
Perquè encara el George R. R. Martin encara ha d'escriure els dos últims, i perquè no se'ls tiri a sobre el temps, perquè és un escriptor molt, molt lent, el que estan fent és agafar els llibres i partir-los en dues temporades, que són 10 capítols cada una. Bàsicament seria una temporada normal de 20 capítols, el que passa és que ho fan separat en el temps.
Ja està ben adaptada, llavors.
Estupendament ben adaptada. Es nota que l'autor està implicat en la producció de la sèrie, perquè conserva tota l'essència de lo que són els llibres i de les trames que s'anen desenvolupant. Està molt ben feta.
Doncs vinga, també ens ho apuntem.
Aviam, per qui li agradi Joc de Trons, a qui no li agradi, que li doni un...
Escolta, però la fan pel
Plus. Oportunitat. La fan al Canal Plus, sí, la fan al Canal Plus.
Vale.
Ja, però tothom coneixem mitjans per veure-la d'una manera alternativa.
Bueno, vinga, també ens ho apuntem. Més deures.
Un dia em posaran un parche i una pata de palo.
Ah, preocupis.
No, també volia comentar que el Richard Donner ha confirmat que faran la segona part,
sí,
dels Goonies.
Què? A veure, com ens ho prenem, això?
30 anys més tard, home, la veritat... Jo he vist, no sé si has vist fotografies de com estan els actors ara.
Sí.
Em fa una mica estrany.
Però no, tu ens pots explicar més coses, com serà aquesta segona entrega dels Goonies, amb els actors de...
Sí, diu que
faran una nova aventura.
El Richard Donner vol que surtin els mateixos actors que la primera, o almenys que repreguin els compapers. És el mateix. No se sap exactament si passarà com a la Guerra de les Galàxies, que diuen que també sortiran els Carrie Fisher, el Harrison Ford, tots aquests, fent papers petits, o si realment el que faran és agafar els Goonies i fer una espècie de 30 i tantos amb els nanos de la primera pel·lícula.
Mira, jo vaig anar als Goonies a veure ara fa poc al cine, bueno, fa poc, potser feia fa un temps, i realment, o sigui, els grupis dels Goonies és que sabien tots els diàlegs, saps? Sí. Però en plan perfectes, eh?
Jo me'n sabia algun d'aquest.
Però tot i així, ara et preguntaré, la millor escena dels Goonies per tu, quina seria?
Quan torturen el Gordi, per mi. Quan torturen el Gordi, le robé la barba a mi tío Frank para hacer de Moisés. Ah, no, con la peluca, mi tío Frank para hacer de Moisés en la función del colegio.
Y cuando me tuve que tragar el vomitado.
Es boníssim.
Perdó, ho havíem de dir.
És boníssim,
no? La cara de tendresa, no?
No, i a més els hermanos Fratelli que li agafen com carinyo al Gordi, saps? El rotllo diu, me encanta este niño, saps? Tota la pel·lícula està...
Sí, no, però jo també, si m'haig de quedar amb alguna escena, em quedo amb aquesta, eh?
Tota la pel·lícula està molt ben feta i no tracta... No és una pel·lícula tan infantil, perquè és una pel·lícula que sí que és d'aventures i està molt bé, però es tracta als crios amb... La pel·lícula és intel·ligent, està ben feta.
Sí.
A mi m'agrada molt els Goonies.
Sí.
Produïda per Steven Spielberg, que en el seu moment estava triomfant amb tot.
Home, Cyndi Lauper, és que...
Bueno, Cyndi Lauper no surt, fa la cançó.
Però sí que surt.
Sí que surt, jo no l'he vist. A on?
Surt quan surt la cançó de fons, a la pantalla, el Jaume Gran està mirant.
Està mirant un videoclip de la Cyndi Lauper.
Exacte.
Això no? Compta com a sortir a la pel·lícula?
Home, pues sí, no?
Vale. Vale. Doncs no, és una pel·lícula estupenda.
No, és estupenda. Per la gent que li agraden els Goonies, doncs ho aplaudim, eh? A veure què serà.
Difícilment recuperarà per això el to aquell com tan entranyable que tenia. Això forma part dels anys 80, em sembla una mica, això. Però bueno, ja veurem.
Ja veurem, a veure què passarà. Tenim data per això?
No.
Encara no se sap, eh?
Que jo sàpiga, jo no sé quan s'estrenarà, perquè ja et dic que si el director confirma que faran els Goonies, però no sap si els actors reprendran els seus papers, difícilment se sabrà quan es podrà acabar de fer. Aquesta setmana... Tornant altra vegada, el que ens ocupa que serien les estrenes.
Vinga.
Ja, encara que he dit que no hi ha gaires estrenes massa destacades, sí que n'hi ha una que tenia ganes de parlar-ne.
Writers, does anybody have an idea for a story?
How about this time travel ad? Guy writes a classified that reads, wanted, someone to go back in time with me. This is not a joke. You'll get paid after we get back. Must bring your own weapons. Safety not guaranteed. I've only done this once before. I want to find this guy. You know, see if maybe he believes in this stuff. I don't know. I think it could be funny.
You want to do
doncs,
it?
Can I get a couple comencem amb aquesta seguretat no garantizada, que, com he dit, és una pel·lícula del 2011, que s'estrena finalment a casa nostra, amb el títol original de Safety No Guaranteed, que va dirigir el Colin Trevorrow amb un guió del Derek Connolly. És una pel·lícula de viatges en el temps. Tenia ganes de parlar una mica de viatges en el temps i això m'ha donat l'excusa. Uh-huh. Diguem que és la història, com hem escoltat en el tràiler, perquè parlin una mica d'anglès, no sé si han entrat d'alguna cosa, perquè no us faig la jugada aquesta, posar-vos els tràilers en anglès. Parla d'uns escriptors d'una revista d'investigació que van a esbrinar el que hi ha darrere d'un anunci classificat en un diari que diu que un home busca un company per anar a fer un viatge en el temps, un viatge al passat, diu que porti les seves pròpies armes, i diu que només ho ha fet una vegada, però en fi, llavors aquest noi, l'investigador amb els dos becarios, se'n van al lloc aquest a parlar amb el senyor en qüestió i a veure de què va tot plegat això del viatge en el temps.
Bé.
I aquesta és la premissa de la pel·lícula. Una pel·lícula que va guanyar el millor guió a l'Independent Spirit Awards del 2012. Va guanyar a Sundance el millor guió també el 2012. I es va estrenar a Sitges també una pel·lícula que ha rebut molt bones crítiques, sobretot per com està, evidentment, si ha guanyat dos premis de guió, per com està escrita. Mm-hmm. Però que té actors que potser no sonen... Sonen. Però potser no serien actors d'aquests superfamosos, però que sí que surten a sèries americanes que han tingut cert renom, sobretot a comèdies, l'Aubrey Plaza, Parks and Recreation, i el Jake Johnson, que és el nòvio de la... Nòvio, no se sap el que són, amb la Zoe Deschanel a New Girl, i el Marc Duplass, que també és un clàssic, bueno, un clàssic, és un habitual de les pel·lícules independents, aquesta és del Mumblecore.
Sí, molt bé.
Que aquí fa de productor executiu. També surt la Kristen Bell,
sí,
que fa poc va estrenar el Veronica Mars, la versió cinematogràfica, una pel·lícula de la que no vam parlar i que trobo que té bastanta gràcia perquè s'ha autofinançat.
Ah, sí? Ah, ella mateixa?
No, s'ha finançat com amb això d'Albert Camus.
Ah, molt bé,
la versió
la
aquesta, això, crowdfunding.
Sí, jo vaig intentar seguir la sèrie,
sí,
però no em va acabar d'enganxar.
Els fans de Veronica Mars són els pitjors de tots.
En sèrio?
Clar, perquè no tenen ningú amb qui parlar.
Vale, estan
molt sols.
Es parlen ells mateixos.
Però són
no
molt hardcore, són
molt
hardcore.
Molt bé, molt bé. Mira, aplaudim els fans de Veronica Mars.
Doncs això seria una pel·lícula amb una premissa de ciència-ficció.
Sí.
No deixa de ser amb el to de cinema independent. Uh-huh. I, bueno, amb el background aquest dels viatges en el temps, diem que no és una pel·lícula molt llarga, dura 85 minuts, vull dir que també serà una estoneta segur que agradable que podem passar en el cinema.
Molt bé.
I que ens dona peu
a parlar
de pel·lícules on els viatges en el temps formen part de la trama, no? Anem cap allà.
Ah, per favor, sintonia, que ens encanta.
Sí, la banda sonora de... Bueno, el tema principal de Regreso al Futuro, de Dan Silvestri, dirigida pel Robert Zemeckis.
Sí.
El gran clàssic de les gran pel·lícules
clàssic.
De viatges en el temps.
Jo em quedo amb la primera.
La primera.
I ja està.
Pues la primera és la més bona.
Sí.
La primera és la més bona. És que la segona i la tercera les van rodar juntes i van fer una mica de barretxeta.
No. Mira, la segona encara, però la tercera ja... No?
Bueno, la segona té els famosos robocordones i
sí,
l'aeropatín, tot allò... Allò tenia idees bones sobre el futur.
L'aeropatín ja estava...
No, a la primera no surt.
Sí que surt a la primera. Ah, no surt. No. Ah, no, que s'ho fabrica ell, no? Okay. Com va? Sí, aquella escena... Sí, quan...
Sí, que hi ha la...
No, quan hi ha la persecució amb el monopatí que acaba a un tractor ple de
fems.
Sí.
Sí.
No, que com ho fa? Sí, que va... Jo ets a dir que m'agrada patinar gràcies a aquesta pel·li,
ell porta un skate.
Sí, la primera escena és brutal.
Ell porta un skate com del present.
Sí.
I quan va al passat té l'skate, però l'aeropatín és de la 2.
És veritat, és veritat. Ara està fent un mix.
Exacte. L'altre dia ho veia a internet, del rotllo que ens van prometre aeropatins per... No sé a quin moment és la pel·lícula, em sembla que és el 2014, quan viatgen al futur...
És el 2014,
és el 2014. Sí. I els he dit, bueno, ja queden 5 mesos perquè surti l'aeropatín. Ah, encara que les sabatilles amb rebocordones ja diuen que les estades
es arrotllen
a Nike. Sí, sí, sí. Doncs, evidentment, Regreso al Futuro la posem com al top de la llista. Després Atrapada en el Tiempo, un altre gran clàssic de viatges en el temps, amb el Bill Murray i la marmota aquella Phil, i el dia aquell que es va repetint, un altre gran clàssic, Harold Ramis. Star Trek, evidentment, la 4, El viatge a casa, en què els personatges de Star Trek van del futur als anys, als anys 80 a Los Angeles i els hi queda els pentinats, bueno, clavats, perquè evidentment són els pentinats del segle XXIII, són els mateixos que els de Los Angeles dels 80. Evidentment, els viatges en el temps són una part molt important de l'univers de Star Trek, com tothom sap, i en les pròpies pel·lícules de Star Trek hi ha Primer Contacto, també hi ha un viatge en el temps, i després a la nova de la J.J. Abrams, també viatgen en el temps, es troben el propi Spock, es troba el Spock de gran, bueno, tota una trama. Evidentment, Terminator, les màquines que viatgen en el temps, encara que la pel·lícula no viatja ningú en el temps, només els Terminators.
Sí. Vull dir,
no diguem que fos una part intrínseca de la trama. I després hi ha pel·lícules una mica més diferents. Los pasajeros del tiempo, que és una pel·lícula que no és molt coneguda,
sí,
que està molt bé, això és una nau misteriosa, és una pel·lícula en la que H.G. Wells i el Jack el Destripador, roba la màquina del temps que ha construït l'H.G. Wells. No, com funciona? El viatge en el temps, el Jack el Destripador i l'H.G. Wells el persegueix,
sí,
a l'actualitat, altre cop als anys 80, i és com com va perseguint l'una a l'altra.
Però aquesta pel·li surt la Naranja Mecànica.
Sí, és el Michael McDowell, sí. I res, està molt bé. I després Els Héroes del Tiempo i 12 Monos, que són dues pel·lícules del Terry Gilliam, les dues parlen de viatges en el temps. Evidentment, La màquina del temps, adaptació de la novel·la d'H.G. Wells amb el... Com es deia aquell? El Rod Taylor, de protagonista, els Morlocks, els Eloi, tota aquella història. Els Cronocrímenes, parlant de cinema espanyol, que és una pel·lícula estupenda sobre viatges en el temps. I últimament hem pogut veure aquesta d'una qüestió de tiempo dels homes aquells que viatgen, bueno, hereditàriament, sí, en el temps, no?
Sí, aquesta la vaig veure al cinema. I també hi ha aquesta, no?, de comèdia romàntica.
Jo la vaig veure en un avió sense so.
Perfecte. Estupendo.
No, i ens diria pitjors condicions
possibles.
Perdona,
no.
En un avió d'Iberia, sense so. Perquè ja no és en un avió normal. Falten les gallines en els avions d'Iberia.
Jo crec que no ho superaràs, perquè jo vaig veure la de... Com es diu? Ara em sortirà la Woody Allen, la Blue Valentine, és?
Blue Jasmine.
Blue Valentine. Blue Jasmine la vaig veure en un avió,
sí,
vale? Traduïda,
sí,
o no, en anglès, i amb el subtítol en hebreu.
Ah, molt maco.
O sigui, això supera, una mica.
Sí, o que et llegis els subtítols, no?
No,
se t'anaven els ulls.
Bueno,
què tal el teu hebreu?
Bé, el porto molt bé.
Sí.
Millor que l'àrab, sí, sí.
Molt bé. Doncs també volia comentar una altra pel·lícula,
sí,
si tenim
vinga,
temps.
Sí, vinga, tenim dos minutets.
Dos minutets, doncs la comentem.
Va.
És la pel·lícula aquesta, El poder del Tai Chi, que és el títol espanyol de The Man of Tai Chi. Que és
es diu El poder del Tai Chi.
En castellà, sí.
Vale.
Però Man of Tai Chi, que és el títol original, que és el debut com a director del Keanu Reeves.
Home.
És una pel·lícula d'arts marcials,
sí,
em sembla de tall bastant clàssic. La deixen molt bé, sobretot les escenes d'acció. Diuen,
sí,
que el Keanu Reeves ha rodat escenes d'acció que estan molt bé. Ell és un autèntic fanàtic de les pel·lícules d'arts marcials. És una coproducció amb la Xina dels Estats Units. I que jo crec que val la pena ara, que només sigui per la pròpia curiositat de veure la primera pel·lícula dirigida per una persona com el Keanu Reeves, que ha sigut tot, no?
Doncs, escolta, tenim molts deures, eh? Molts deures.
Vale, doncs, aviam quina triareu. Tampoc
ho deixem a l'acció dels oients.
A l'acció dels oients tampoc és que hi hagi tantes pel·lícules, aquestes de galletes del Keanu Reeves i la seguretat no garantizada dels viatges en el temps, a part que tenim el nou Noé i el Capitán Amèrica. I el Capitán Amèrica, no els
encara
vist...
la cartellera, eh? Encara podeu anar a veure. Mm-hmm. Molt bé, en què ens acomiadem avui? Les naus, en què
s'acomiada? Sí, ja que parlàvem de viatges en el temps, he pensat que una cançó adequada seria el Time Warp de la banda sonora del musical de Rocky Horror Picture Show, i que està molt bé i molt animada per aquesta hora del matí. Doncs
pues vinga, ens animem aquest divendres.
Vinga, vamos allá.
It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
Not for very much longer.
I've got to keep control. It's just a jump to the left. Put your hands on your hips.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal. Viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 4 al 14 d'octubre, Cuba, amb visita a la Verge de la Caritat del Cobre i una ruta cultural en homenatge als indians. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens taronges a taula Torres a Fontestat, bossa de 2 quilos a 1,35 euros al quilo.
O enciam Trocadero, safata de dues peces per 1,99 euros.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor.es.
Pels més menuts de casa, regaleu aquest Sant Jordi el Joc de la Vida de Crist, un memory divertit per jugar i aprendre en família. El podreu adquirir per només 6 euros a la paradeta de Sant Jordi de Ràdio Estel, a la Rambla de Catalunya 115, just a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort, i també trucant al telèfon 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
És el pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand up.
Stand up for... El pitjor del pitjor, un espai on parlem de temes que generen opinions molt contraposades i que es nodreix amb els vostres punts de vista i aportacions, aquesta setmana us preguntem si creieu que som conscients dels perills que comporta per la salut l'exposició al sol.
Recordem que al llarg d'aquesta setmana hem tingut l'oportunitat de parlar amb Josep González Castro, cap d'Iderma de Xeus, també amb Susana Puig, dermatòloga responsable de recerca de la unitat del melanoma de l'Hospital Clínic, i també, finalment, amb Jesús González, un dels coordinadors del Dia de l'Euromelanoma 2014 a Catalunya.
Doncs sí, Sara, i com sempre, hem intentat aportar tots els punts de vista possibles. És per això que també ens hem posat en contacte amb alguns centres de bronzejat i estètica. De fet, hem trucat a Solmania i a Sun Factory i els hem convidat a parlar sobre com duen a terme els tractaments amb rajos ultraviolats i si els realitzen seguint algun tipus de criteri sanitari o de la manera menys nociva possible per la salut dels usuaris. Però han declinat la nostra invitació.
I Laura, em sembla que has intentat també trobar-hi una explicació, eh?
Doncs vaig preguntar-li a Jesús González per quins motius creia que aquests centres de bronzejat no ens havien atès. Escoltem-lo.
Això d'alguna manera està regulat, no? El que passa que vull dir que avui dia que estem en una cultura de la imatge, no? I de que el bronceixat i l'estar moreno és maco i l'estar blanc no, doncs això, diguem-ne, no deixa de ser un business, no deixa de ser un negoci, no? La Societat Americana de Dermatologia, com la Societat Europea, vull dir, enfatitzen, diguem-ne, que realment la radiació de l'ultravioleta de les cabines incideix en l'augment del càncer cutani i del melanoma. Llavors, jo m'imagino que aquí és un problema de que el negoci es toca d'alguna forma, no? I segurament per això no s'ha volgut incidir, no?
D'altra banda, la Susana Puig creu que el fet que els raigs UV es considerin un carcinogen com el tabac o l'arsènic danya la imatge d'aquests negocis.
La radiació ultravioleta A es considera un carcinogen al mateix grau que el tabac o que l'arsènic, cosa que és real, però no va massa a favor d'aquests negocis, no? Llavors, això com ho hem d'interpretar? Doncs bé, el tabac sabem que és carcinogènic, ho tenim ben assumit, però no està prohibit, sinó que la gent ha de ser conscient dels riscos que té quan està fumant. De la mateixa manera, nosaltres sabem que no només la radiació ultravioleta B, induïda o produïda pel sol o per fonts artificials, sinó també la A, que havia tingut la bona fama de ser la part bona, diríem, doncs és també capaç per si mateixa d'incrementar el fotoenvelliment i també el risc de càncer de pell. I bé, senzillament és una informació que nosaltres hem de donar als usuaris.
Laura, si et sembla, abans d'acomiadar-nos, recordem als oients la pregunta que hem plantejat al nostre web, radioestel.cat, i els animem a que segueixin votant al llarg d'aquest cap de setmana.
Doncs aquesta setmana us preguntàvem si creieu que som conscients dels perills que comporta per la salut l'exposició al sol. De moment, un 33% dels oients ens han dit que sí, mentre que un 60%, gairebé el doble, diuen que no i un 6% encara no ho sap.
Vols donar el teu punt de vista pel pitjor del pitjor? Entra a radioestel.cat i vota a favor o en contra. O envia un mail al primercafe@radioestel.cat i dona'ns la teva opinió.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge 13 d'abril, missa de Rams en directe des de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel, amb la benedicció de Palmes i Palmons i presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull. Serà aquest diumenge en directe a les 11 del matí. Viu la teva Setmana Santa a Ràdio Estel. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, truca al telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
Amb la col·laboració de Obra Social La Caixa.
Ara a Hipercor tens tots els matalassos i bases amb el 50% de descompte, amb enviament gratuït i retirada del matalàs on i quan vulguis.
Tot un descans per tu i la teva butxaca, perquè a més pots finançar-ho.
Canvia de matalàs a Hipercor.
Consulta les condicions de finançament a la botiga.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les fires d'arreu del país. Tot això, els sons de la terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión.
aquesta hora, com cada divendres, arriba la secció Nutrició i Dietètica amb l'experta de Maria Josep Rosselló, que un divendres més podem gaudir-la aquí en directe als estudis de Ràdio Estel. Maria Josep, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Ens estàs mal acostumant, eh?
No, però això s'acaba, eh?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Això, tornem a fer la crida,
després,
Sara.
Després de Setmana Santa, tornem a la seu.
Doncs, mira, divendres seguits.
Pugem a la seu.
Ai, sí, vinga.
Ara
divendres vinent.
Amb els directors de la
Setmana
casa.
Santa, divendres vinent.
És veritat, doncs l'altre.
L'altre.
L'altre pugem cap a la seu, Maria Josep.
Ja m'agradaria, seria ben bonic que fes-ho, això.
Maria Josep, avui volem parlar de la xocolata.
Sí?
I ja se'ns fa la boca aigua.
És que aquest pastisseries grau de... estan plenes de mones de xocolata.
Plenes, clar.
Plenes. Vas passant i la flaire, i a més allò tan bonic, aquesta tradició tan bonica que tenim, no?
Doncs sí. Que per què té aquest grau d'addicció a la xocolata?
A veure, el té per diversos motius. Comencem pels més exteriors. Una de les coses importants, indiscutiblement, és la seva olor, que és com primer t'arriba un aliment. És un olor realment, no?, amb una quantitat d'aromes increïbles. Això t'està dient alguna cosa. Els vegetals que tenen molt aroma tenen també moltes bones substàncies. Per tant, la xocolata és un producte carregat de substàncies, que després parlaré, que tenen efectes saludables al nostre organisme. Uh-huh. Per tant, l'aroma. Però després, quan menges xocolata, és la textura. Aquesta textura tan amorosa, tan cremosa, això agrada moltíssim. Val? I després, si hi ha anem a la cosa més profunda, és perquè té unes substàncies que estan químicament emparentades, són de la mateixa família, que les endorfines, aquelles substàncies que nosaltres fabriquem a nivell cerebral quan estem molt feliços, quan estem enamorats, no? Pues la xocolata és dels poquíssims productes de la natura que té aquesta substància. Per això, per molta gent, és com un antidepressiu, no?
Sí, no, que moltes vegades, sí.
I d'aquí que quan un està molt trist o quan un està molt decaigut, una mica de xocolata.
És aconsellable, per tant, eh? Clar. Una dosi de xocolata.
No, sí, indiscutiblement que ho és. A veure, hem de parlar una mica de la seva història.
Clar.
Perquè no hem viscut sempre amb xocolata,
ni
amb mones de xocolata.
Que nosaltres ja ens pensàvem que...
No, això de sempre, no.
Jo crec que a la Sara també li agradaria ser al·lèrgica una mica a la xocolata, perquè...
Ai, sí, Maria Josep, mira que m'agrada, eh?
No.
Va, però no m'agrada la sana, com si diguéssim. Aquesta del 70% o 90% de cacau, no. M'agrada més la més amb llet, més...
Bé, és que veus,
amb avellanes, amb tot.
Hi ha gustos per tots, però ja estàs dient que la xocolata combina moltíssimes coses. Fins i tot xocolata es posa també amb cuinats, amb, no? Per exemple, un civet s'acostuma de carn, s'acostuma a posar una mica de xocolata. Però, com deia, no l'hem tingut sempre. Això ve d'Amèrica. És a dir, abans del descobriment d'Amèrica, Europa no sabia el que era la xocolata. I la xocolata va ser com una espècie de miracle. El cacau. Val? El cacau. Aquí, és a dir, això ve de Perú, el cacau va ser com un medicament. Aquella Europa que havia passat fam, que estava realment guerres, la història de l'Europa no és més que de guerres i més guerres. I aleshores, de cop i volta, d'aquest nou continent, els hi comença a venir productes com el tomàquet, el pebrot i el cacau. I el cacau és un dels aliments coneguts més rics en ferro. Aquella Europa anèmica li arriba un producte fantàstic, no? Molt ric en ferro, molt ric en zinc, que és un mineral importantíssim per al sistema immunitari i per les defenses. És a dir, està carregat de minerals. Uh-huh. I això va ser... I clar, ells ja van veure que els guerrers no, d'aquelles zones es prenien aquella beguda amarga, perquè la xocolata és amarganta, igual que el cafè. I què van fer? La van arreglar amb sucre. Nosaltres ja teníem el sucre. O sigui, nosaltres vam aportar el sucre i Amèrica va aportar el cacau i aquí van fer la xocolata, no? I clar, i a més és que de per si té molt greix. O sigui, el que passa és que ara per conservar-se se separa la manteca de cacau. Tothom ha vist la mantega de cacau perquè ha vist les barres aquelles pels llavis. Quan se'n van a esquiar, tothom es porta una barra de mantega de cacau perquè els llavis no es tallin, no?
Sí.
És un greix blanc, com si fos un... No? Com semblant
mantega,
al greix, com
sí.
Si fos mantega, per això li diem mantega de cacau. I per l'altre costat, el pols de cacau desgrassat, amb el qual es fan els cacaus solubles. Per tant, tot el que és cacau soluble, diguem marques, és igual, Colacao, Nesquik, etcètera, 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 tots aquests no porten greix. Això és important de dir.
Mira,
és una bona notícia, això.
Clar, ja el barregem amb la llet, que ja porta el seu greix, o també es pot fer amb llet desnatada. Per tant, la gent hauria de llegir molt les etiquetes.
Però té molt valor energètic,
clar,
això sí.
Clar, perquè molt valor energètic i molt nutritiu. Com dic, és molt ric en ferro, molt ric en zinc, molt ric en magnesi. Jo moltes vegades dic sort de la dosis de xocolata en pols que prenen els nens, perquè si no, no arribarien, per exemple, a la dosis de magnesi que necessiten. Per tant, és molt nutritiu.
Maria Josep, ara a veure si ens desmatifiques també, però jo crec que aquest serà impossible. La nocilla, també?
A veure, és que aquí la nocilla ja no és sense greix.
Clar.
No, ja és una cosa cremosa, a més amb avellanes i tal. A veure, dolent no ho és, eh? Dolent no ho és. Per qui serà dolent? Per aquelles persones que no tolerin el greix del cacau. Hi ha persones que aquest greix, aquesta mantega de cacau, li tenen una espècie d'intolerància, i aquí sí que poden aparèixer problemes cutanis, o fins i tot noten molèsties en el fetge, perquè el greix del cacau, fixeu-vos que no és un oli, eh? És una mantega, sí? Per tant, és més saturat, és de cadena, de, el que diem, no? 6 grasos de cadena curta que s'absorbeixen i passen directament al fetge, i hi ha persones que això ho noten com, no? Com una cosa difícil, perquè se'ls carrega el fetge de greix molt ràpidament. Però fora d'aquestes persones, amb moderació, com sempre, perquè és una de les claus, un dels secrets és menjar variat i amb moderació. Amb moderació, les persones que els senten bé, jo conec molta gent gran que continuen menjant cada dia una mica de cacau en pols, que en aquest cas sense greix, o fins i tot un trosset petitó de xocolata. Clar, per 100 grams la xocolata se'n va a 500 calories. Però no és qüestió de menjar-se 100 grams. 100 grams són molts, eh?
Sí.
Molts, eh? Per tant, si et menges un trosset de 20, ja és una cosa diferent, eh? Allò, un quadradet de xocolata. Clar, el que passa és que hi ha gent que agafa una tableta aquelles de 100 grams i de cop i volta es menja 500 o 550 kilocalories. Clar. Això és una barbaritat.
O el gelat.
Sí, clar.
Aquelles terrines de gelat de xocolata. De mig belga.
Sí, fixa't, belga. Fixa't, diu belga, no?
No,
ve d'Àfrica, eh? No, les plantacions es estenen a Àfrica.
Però hi ha un tipus de xocolata.
És que parlar de la xocolata per mi és parlar de la història. De la història, en aquest cas, ja mundial, no? Unint Amèrica i després aquesta Europa que ha sigut tan invasora, que va portar plantacions de cacau a Àfrica i que van fer les seves colònies, i ara diem xocolata belga, Déu meu. Clar, el que passa és que els xocolaters sí que han sigut, o sigui, els pastissers xocolaters, sí. Els artesans aquí, els artistes, i aquí sí que els hi poso totes les medalles i no els hi poso cap qualificatiu negatiu, han sigut europeus. I aleshores parlem de la xocolata suïssa, de la belga, però com no, la catalana, perdona.
També.
Tenim uns pastissers que són del millor del món.
De luxe.
El millor del món. Les mones de xocolata de casa nostra no les trobaràs enlloc.
No, la veritat
són uns
no,
artistes.
Sí, dona gust, anar passejant aquests dies el que estàs comentant tu i veure aquests aparadors, no?, amb aquestes mones de Pasqua.
Sí. Jo quan deia que conec gent gran que està prenent xocolata i dius, i és saludable? Sí, perquè conté aquestes substàncies que són... Dintre del món vegetal, per exemple, les trobareu quan parlem del vi, i sobretot el vi negre, cardiosaludable. Pues tenen aquestes substàncies que són flavonoides que tenen aquest valor nutritiu d'aportar aquestes bones substàncies que tenen un efecte protector de malalties cardiovasculars. Uh-huh. D'acord? Per tant, no és un mal aliment, no ho és. Sempre hi haurà aquella persona que li sentarà malament. També que quedi molt clar, si us doneu la gran atracada de xocolata, de veritat allà les calories es disparen. I aquí és on està tal vegada el problema, no? Que a vegades fem un gran àpat, i quan passa amb un estrany això ho escoltes molt. Arriben els postres i sempre hi ha algú, avui caurem amb la temptació. I és que la frase no falla, i demanen unes postres de xocolata, no? I aleshores, clar, allò acostuma a ser molt calòric. Aquí és on hauríem de tenir cura.
Per tant, ara, la xocolata negra, Maria Josep, diuen que té molts beneficis,
sí,
no?
Sí,
és molt saludable.
Aquí és on està la màxima concentració de flavonoides, no? D'aquestes bones substàncies cardiosaludables. El que passa és que quan posem llet, ho estem enriquint en calci. Perquè, a pesar que jo he dit que és molt ric en minerals, ferro, magnesi, zinc, no ho és en calci, el cacau. Al posar-li la llet, fem aquesta bona combinació i el fem molt ric en calci. Uh-huh. Per tant, una xocolata, i hi ha moltes combinacions, de xocolata amb llet, més pensant en els nens, etc, que fins tot la propaganda és molt ric en llet, molt ric en calci, i és veritat, perquè aquesta pols de cacau desgrassada, que a més es fa d'aquesta manera, no se separa perquè es conservi bé, perquè la mantega de cacau com greix es podria enranciar i, per tant, es conserva millor per separat. I també dona molt joc, no?, tenir la pols desgrassada, que la pots comercialitzar directament així o que es pot barrejar només amb sucre o amb llet o, com deia abans, no?, amb avellanes o amb el que vulguis, no?, parlaves de la nocilla, sí, o d'altres productes semblants, no? Aleshores, de veritat que depèn del gust de la persona. I després, ara, hauríem de dir...
Sí, ens queden pocs minuts.
Hauríem de dir que tenim ara una gran oferta de xocolates sense sucre.
Això t'ho anava a preguntar, perquè les 0%, hi ha molta diferència entre les...
De sucre, eh? Val. No trobaràs de greix. O sigui, com al final les xocolates és una barreja de pols desgrassada, de pols de cacau, de mantega de cacau i de sucre, què li poden treure? Li poden treure el sucre i afegir un edulcorant. No mantega de cacau, perquè a més aquí hi ha un acord de fabricació que si no porta mantega de cacau ja no és xocolata. Per tant, de què estem parlant? De que la indústria ha pogut fer això, no? Fer unes xocolates que indiscutiblement tenen el seu greix, que tenen aquest cacau amb tots els seus minerals i flavonoides, però que no tenen sucre, que tenen edulcorants. Aleshores, això, per exemple, doncs per persones diabètiques està molt bé, perquè els dona l'opció, o per persones que realment estan controlant la quantitat de sucres o d'hidrats de carboni que estan prenent. És una altra opció. I les que tenim en l'actualitat són boníssimes. Dit d'alguna manera, és com, igual que hem tingut les begudes sense sucre, ara tenim la xocolata sense sucre, no? Però no sense greix, no ens enganyem.
Són diferents.
El greix continua sent.
Maria Josep Rosselló, ja per acabar, el tema de les embarassades, xocolata i embarassades.
Ah, sí, poden prendre tranquil·lament.
Tranquil·lament,
no? Sí, no abusar de la quantitat, perquè, a veure, el cacau... tenim tres productes, que és el cafè, el te i el cacau. I els tres productes tenen substàncies de la mateixa família, que són un tipus de purines, que no es transformen en àcid úric, que és la cafeïna, que és la teïna i que és la teobromina en el cacau, que tenen un efecte estimulant del sistema nerviós. Però la teobromina la té molt baixet, molt baixet, molt baixet, mínim. Per tant, si no n'abusen, poden prendre xocolata, sí.
Doncs moltíssimes gràcies un dia més. Maria Josep, no sé si volies afegir alguna coseta més sobre la xocolata.
El que desitjo és bona Pasqua per tothom.
Molt bé.
Bona Pasqua, que és per nosaltres la festa més principal de l'any.
Doncs moltíssimes gràcies un divendres més amb la Maria Josep Rosselló. Nosaltres avui la tenim aquí, però deixem, eh? A veure si podem pujar
a veure si,
el proper divendres.
Sí, o si torna a baixar algun altre dia.
També, eh?
Ja sabeu que sempre que vagi estarem vosaltres.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Maria
bona
Josep.
Bona Pasqua a tots.
Ràdio Estel.
Ara mateix falten 2 minuts per arribar a les 10, 2 minuts per acomiadar el primer cafè amb una banda sonora d'una pel·lícula que personalment m'agrada moltíssim, eh? I tenim a la companya Montserrat Pi Bernat, que també li agrada molt. Ara s'enfadarà perquè ho hem dit, però...
No, home, no, això...
La saludem, que està a la redacció treballant, a la Montse.
Re, ens encanta. Hem estat ballant una estona, hem de reconèixer-ho.
Hem de dir que la banda sonora d'aquesta pel·lícula és de la persona que va escriure el guió de Dirty Dancing.
Ah, sí?
Sí, sí. I quan estaven assajant tots els balls, feien servir aquesta música i el director li va agradar tant que va dir... Tota aquesta música ha d'anar directament a la banda sonora de Dirty Dancing.
Doncs va tenir molt bona idea, Mercè?
Nosaltres ens acomiadem avui amb aquest Hungry Eyes, però n'hi ha moltes i moltes cançons que ens agraden, d'aquest disc.
Doncs sí, ens acomiadem fins dilluns.
Vinga, que vagi molt bé, molt bon cap de setmana a tothom.
Adéu. Adéu.